Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que aquest estiu hi ha hagut molts petits, grans temes de debat, i encara ens deixàvem les terrasses, per exemple, que ha estat un altre dels temes de debat, o els sorolls nocturns, o la gresca nocturna, o determinades festes privades convertides en públiques, o gairebé ocupant espai públic. En fi, que hi ha moltes coses sobre la taula i de les quals el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges segur que no només ha copsat l'opinió del sector, sinó que també en té de pròpia. Agafem aquesta frase de l'article de Sergi Pàmies, que apareixia a La Vanguardia, referint-se al testimoni que li va deixar un dels propietaris, o el propietari del bar de Dapa Sal Donostiarra, dient-li que faci el favor d'escriure que el turisme del Garraf és cada vegada més de garrafa, fent referència a un perfil, què en diríem, un perfil baix o no. Joan Anton Matas, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Aquest és un any en què gairebé diríem que no sabem per on començar i no sabem per on acabar, de tantes petites coses que hi ha sobre la taula i que d'alguna forma o altra, de ben segur, afecten el sector per excel·lència ara una altra vegada de l'economia sitgetana, no? Hi ha tot un munt de petites coses.
Sempre, jo crec que són les mateixes que de cada any, a vegades una miqueta més agreujades o menys, que passes de com que estem en els moments que estem, doncs tot cruixeix més quan les coses no van tot bé.
Quan no hi ha diner, tot cruixeix més, no?
I bé, això no vol dir que sigui molt, molt, molt diferent del que succeïa altres anys.
Comencem pel final. Quin model turístic hauria de seguir Sitges en una època com aquesta, i quins recursos hi hauria de portar Sitges al sector públic, al sector privat, a tothom en general, perquè aquest model turístic en una època de crisi com aquesta es pogués tenir resultats veritables en el futur?
Bé, és molt difícil definir quin model, perquè no són coses de que dius, vull canviar el cotxe, sé quin model vull, vaig, el compro i punto. I en 24 hores ho tens resolt, o en 5 minuts de la pensada ho tens. Amb el tema del turisme, com amb altres temes en general, és molt difícil el definir quin model volem. Clar, tots volem l'idíl·lic, però és possible o no és possible? Amb la situació actual, és possible tindre el model idíl·lic? Bé, et diria que no. Per què? Perquè hi ha moltes circumstàncies que no depenen només de nosaltres i, per tant, seria molt complicat el poder aconseguir el resultat final. Que s'ha de seguir una ruta, sí, és evident que hem de tenir un criteri i, dins d'aquest criteri, intentar aconseguir el màxim. Però no està solament en les nostres mans. Nosaltres hem de posar el paraigues, hem de posar l'entoraix i, a partir d'aquí, anar-lo a perseguir.
Ho podem preguntar al revés? Sí. Potser no sabem quin model de cotxe agafaríem, però potser tenim clar quin model de cotxe no agafaríem.
Això és.
Ha vist Joan Anton Matas algunes coses aquest estiu o en els darrers mesos que cregui que són incompatibles amb la imatge o amb la projecció que Sitges ha de donar a l'exterior des del punt de vista de turístic?
Home, bé, tu abans m'apuntaves, per exemple, molt soroll nocturn. Està clar que si hi ha molt soroll nocturn, el client bo no vindrà. No vindrà perquè no podrà dormir. I, per tant, el que vol és una miqueta és descansar. Vol divertir-se quan ell vol, però quan vol descansar. Aleshores, bé, això crec que podrien ser algunes de les coses que també s'haurien de plantejar, posar a la taula, reconduir-les. Vull dir, és diferent que hi hagi una festa major, o dues, o tres festes majors, però són dies puntuals, i que es pugui dir, escolti, i ho entén tothom. Tothom entén que per la festa major hi ha més disbauxa, pot haver-hi més gresca, pot haver-hi més música popular, més música al carrer, però no convertir-ho en una cosa massa habitual.
Habitual. De tota manera, estarem vivint una paradoxa. En Joan Anton Matas ens deia, a Sitges li convé tenir activitat més o menys tot l'any, que passin coses tot l'any. Però ens sembla ara que aquesta reflexió apunta a que no sé si aquesta activitat que es fa durant tot l'any és l'activitat que s'hauria de fer, o veritablement s'estan fent coses que estan perjudicant alguns interessos.
I ara faré una miqueta de referència
sí, a l'entrevista que li fan
amb el Ricard Roger i el d'aixòs. Ell sempre diu una cosa: dona'm un espai a l'aire lliure i et monto la millor discoteca del món. És evident que si cada dia poséssim música al passeig tindríem Sitges ple de gom a gom sempre. Per què? Perquè, bueno, perquè és molt atractiu. I és aquí el que hem de ser suficientment intel·ligents per saber què és bo o què perjudica el turisme i què no perjudica el turisme, o que, no solament el turisme, sinó que perjudica el propi vilatà, perquè clar, el vilatà també disfruta i pateix aquests excessos a vegades.
Però quan el president del gremi ens diu això, és que constata que hi ha persones que visiten Sitges que creuen que hi ha excessiva activitat en alguns moments o que no poden buscar aquesta, diguem-ne, pau o tranquil·litat, sí, que buscarien en una destinació vacacional?
Aquest estiu, sobretot els dos mesos forts, s'ha constatat un excés d'activitat musical a l'espai públic,
públic.
Em refereixo a passeig, evidentment.
D'acord. Perquè...
Sí, una cosa és de dir la festa major.
És a dir, això dit per clients,
Per clients, sí, inclús constatat per escrit.
Constatat per escrit.
Però bueno, vull dir, i és normal, perquè si els pobles vilatans, els pobles que vivim aquí a Sitges, també et molesta la música, dius, home, la festa major et fa molta il·lusió, dos dies de festa major, bueno, tres, dius, bueno, tres dies de música, festa major. Bueno, si fossin quatre, ja dius, home, escolta, aquí no estarem, algun dia hem de...
Perquè compensa aquesta activitat a l'espai públic? Aviam. És a dir, quan es parla i fem referència, no ho sé, des de la Gay Pride fins a la trobada d'ossos de fa 4 dies, fins a qualsevol festa que hagi tingut escenari a Baja Mar i hagi celebrat música a Baja Mar, la contraprestació, si és que n'hi ha de bé, ho justifica? No? Sí? Fins a quin punt?
Jo et diria que no. Jo diria que no justifica. O sigui, que la contraprestació no és...
No és suficient.
No és suficient per les molèsties que arriba a ocasionar. És que tot ha de haver-hi, crec que tot ha de tenir un equilibri. Per exemple, la trobada dels ossos que hi va haver aquest any va molestar potser un pèl menys que no pas la de l'any passat, que la música estava més forta. No dic que deixi de molestar, però potser un pèl menys. Hem de buscar l'equilibri, com en totes les coses. Aleshores, l'espai públic que tenim al passeig és envejable, és fantàstic. Tot el que muntis allà amb una miqueta de cara i ulls funciona. Bueno, doncs hem d'anar a buscar coses que funcionin però que no molestin, o molestin el menys possible i que portin un valor afegit.
Voleu tampoc dir que l'estem hipotecant?
Tampoc serveix, i potser ara em ficarem un terreny una miqueta més de viscós, però és per marcar un...
O sigui, d'acord, per fer-nos la idea
del meu criteri, o sigui, almenys per donar el meu criteri. Tot el que es faci al passeig, en teoria tindria que ser cosa que no fos massa molesta. Tota activitat econòmica és molesta, partint d'aquesta premissa, però que no fos massa molesta.
Voleu dir sorollosa.
Sorollosa, i inclús no molesta per terceres persones.
D'acord, Sigui, però, sigui convivència, sigui tant, sigui el que sigui.
I sigui competència deslleial,
entesos.
O sigui, etcètera.
Ens hi ficarem, també, amb això.
I això per què ho dic? Perquè tot el que es faci allà, en teoria, tindria que ser per tindre una miqueta més d'activitat econòmica per Sitges, perquè Sitges tingui més vida, perquè... aporti un valor afegit suficient.
De fet, aquesta és la intenció, no?
Sí, però s'han d'organitzar coses que ho porti això, que porti gent de fora. No organitzar una fira que fa la competència a la gent d'aquí Sitges i no aporta ningú més de fora, que és només per la gent que està aquí. Aleshores, tot el que s'organitzi hauria de ser amb un valor afegit. I sobretot intentar... Que és el que diem al començament de la pregunta, m'has fet tu, que tindríem que anar a cercar. O sigui, coses, treballar amb imaginació, amb sort, perquè també a vegades les coses, la sort també influeix bastant en aquestes coses, i intentar portar coses, de dir, bueno, doncs omples tres dies de cap de setmana a l'espai que sigui, no ho sé, ara deixem-ho, però que sigui una activitat que portis, que vingui gent de fora, que per tant ja la portem cap aquí, i que a més no sigui competència per la gent d'aquí. Que aquesta és la finalitat dels negocis, o sigui, de la promoció d'una destinació. Muntar coses per la gent de per aquí i que a sobre faci la competència a la gent d'aquí i sense portar gent de fora no serveix de massa. No serveix de massa. I això va una miqueta lligat amb el que tu em comentaves al començament.
El patchwork serveix?
És l'exemple d'una fira que la voldria tothom. O sigui, qualsevol destinació turística, encara que no fos turística, voldria tindre un patchwork.
D'acord. La Gay Pride serveix?
Amb la mesura de l'equilibri que sigui benefici-cost, i quan dic benefici-cost dic molèsties i no molèsties, econòmic i no econòmic, o sigui, amb l'equilibri tota activitat és bona. És divertit, també, un dia que hi hagi algú.
La timbalada solidària serveix?
Sí, però una a l'any. Clar, o sigui,
sí, la reflexió final seria estem ficant massa pressió en el que és l'espai públic.
Molesta. Que tota activitat econòmica és molesta.
Sí. Eh? I a vegades això de les molèsties és una línia molt fina, perquè hi ha des de les persones a les quals els molesta tot,
i subjectiva.
Fins a aquells vilatans que donen per entès que tot el que ve, doncs vinga, benvingut sigui si hi ha gent que s'ho passa bé. Terrasses. Aquest ha estat l'any de la normativa de les terrasses. Alguna reflexió sobre tot plegat, des de l'aplicació de la normativa fins a si veritablement encara s'ha d'administrar això o intentar que la conciliació entre veïns i vianants i establiments amb terrassa pugui ser més equilibrada.
Vols una resposta concreta?
La que el president vulgui.
No. Fins que no es faci complir l'ordenança no sabrem si és bona o no és bona. L'ordenança aquesta la va proposar l'Ajuntament, el gremi de l'hostaleria també hi va treballar, l'amic Domínguez va estar perdent moltes hores treballant amb aquesta ordenança. Creiem que és bona, almenys com a punt de partida,
tal com estava escrita,
però no podrem dir si és la que es necessita Sitges o no fins que no es faci complir.
Perquè quina sensació teniu? Que no s'ha complert?
Que no s'ha complert. Clar, aleshores van perjudici a tot el sector.
En quin sentit no s'ha complert? Persones que s'han extralimitat, amb concessions que no s'han donat...
Una miqueta de tot.
Una miqueta de tot?
Una miqueta de tot. No s'ha complert.
No.
O sigui, no s'ha complert. Aleshores, això va en detriment també del sector. Perquè si s'intenta fer una ordenança és perquè intenti molestar, com dèiem abans, el menys possible. I s'intenti atacar totes les casuístiques que es puguin donar de terrasses, que n'hi ha moltes, carrers estrets i que hi hagi un establiment enfront de l'altre, com s'ha d'actuar, etc.
I, òbviament, facilitar també que hi hagi rendibilitat econòmica aquí, per als negocis aquí, en un moment com aquest.
I tot això s'ha vingut agreujat amb la llei del tabac, que això provoca que hi hagi més gent al carrer. Per tant, nosaltres ho demanem, i ho hem demanat moltes vegades, de que, sisplau, que es vagi a complir l'ordenança, perquè no volem ser els dolents al sector, no volem ser els que perjudiquem el vilatà, els que... No tornem a repetir que es perjudica, però vull dir, amb l'equilibri suficient perquè bueno, s'entengui que la molèstia comporta una altra cosa, però està equilibrat i val, no passa res. Per tant... Nosaltres, i des d'aquí ho tornem a demanar com a gremi, senyors, a partir d'aquí un mes hi haurà inspeccions a totes les terrasses i el que no compleixi, sentint-ho molt, passarà X. Però que tots comencem a... Perquè hi ha una cosa que... I això ens passa a tots els éssers humans. És dir, el del costat es passa i no li diuen res i jo sóc el tonto de complir les normes. Jo també em passo. Aleshores, tots ens anem passant i és quan arriba a haver-hi un garigall que no correspon. Que no correspon i que no el volem.
Han arribat al gremi... moltes percepcions d'aquestes,
sí,
de terrasses que s'han extralimitat o de concessions de terrasses que no s'han donat, sí.
Sí, i és que n'hi ha i que tots ens hem extralimitat, uns menys que altres o uns més que els altres, perquè és normal, perquè el que no faràs és que si el del costat i tu et quedes allà cada vegada més petit, doncs faràs el mateix que el del costat. I no, o sigui, creiem que l'ordenança regula bastant bé el 80-90% de tota la casuística i no sabrem si la regula bé fins al 100% fins que no es compleixi.
Parlant de terrasses, la crisi ha fet baixar preus? O veritablement anar a prendre alguna cosa en una terrassa de Sitges continua valent el que valia?
Jo crec que hi ha hagut un reajustament de preus, si més no s'han pujat des de fa 3 o 4 o 5 anys, cosa que vol dir que hi ha hagut un embaratiment dels preus perquè no s'han anat actualitzant. I bé, avui dia hi ha alguns negocis, o bastants negocis, o la majoria de negocis que són per viure. O sigui, guanyar diners, potser vindran una altra època, es tornen a guanyar diners, mm-hmm. però mentre tinguem la sort de que es pugui anar vivint, l'autoempleo, que es pugui anar vivint el millor possible, però fer coixí i fer això, doncs, quan vinguin èpoques més bones podrà ser...
Us ho pregunten perquè ens havien deixat una reflexió, amb tots els matisos que vulguin Joan Anton Mates, comparativament, és, hores d'ara, més econòmic anar a un restaurant que anar a una terrassa a prendre alguna cosa?
No, jo crec que no. I aquí entrem en el que sempre, també, depèn on te vagis, és evident.
Però sí que hi ha una constatació més o menys general, que el sector de la restauració ha fet un esforç gran amb, diguem-ne, proposar menús a preus molt raonables, a preus que es poden trobar aquí a Sitges, es poden trobar a tot arreu, i la persona que ens ho comentava ens deia, en canvi, a les terrasses a vegades dona la sensació que no ha passat el temps.
Sí, jo no et dic que no pugui haver-hi una terrassa de que continuï amb una oferta desequilibrada per als moments actuals. Ell sabrà per què ho fa i si li funciona, endavant, vull dir que és el que d'això. Però crec que tenim una oferta molt equilibrada, molt. Està pujant l'oferta del tapeig i dels pinchitos i del zurito, perquè bé, moltes vegades et sorprens una menjada al dia amb poca cosa.
Això ha vingut de les generacions joves, no?
Sí. I després, quan jo dic que hi ha aquí l'amic... em matxaca una miqueta el diari Vilanova de que està estancada, em refereixo, estancada en creixement, no en quant a qualitat, ni en quant a servei, ni en quant... Vull dir, s'ha estancat, així com hi ha hagut els hotels, han crescut, la restauració està als mateixos nivells de ventes, potser que de l'any passat. No em refereixo que està estancada en quant a concepte, ni en quant a qualitat, ni a producte, ni a servei, etcètera. Vull dir, ve per aquí l'estancament, amb el creixement.
Molt probablement és més accessible ara la restauració que fa 5 anys enrere.
Doncs sí.
És accessible en el sentit de molt més...
És el que comentava abans, que si portem 3, 4, 5 anys sense actualitzar els preus, vol dir que hi ha hagut... perquè l'IPC ha existit cada any, per més que ens diguin d'aquesta recessió, cada any l'IPC el tenim sobre la taula.
Com que parlàvem de preus, i ara ha passat la campanya d'estiu, i és a punt d'arribar, ara no recordo si era l'octubre o el novembre, aquell mes en què se suposa que l'IVA en el sector es posaria sobre la taula i es plantejaria veure què es pot fer i què no es pot fer. Què creieu que pot passar amb l'IVA en el sector del turisme i l'hostaleria?
Aquí, dues coses. Una, els establiments... jo crec que la principal cosa que passarà és que l'empresari assumirà l'IVA aquest. És el que dèiem abans. Si ara hi ha els negocis, les empreses, afortunadament encara puguin donar per viure, per tindre el teu empleo i tindre el teu sou a final de mes, etcètera, generalitzant, estem parlant, aquest 2% et marmarà el teu marge, perquè difícilment pots repercutir
arribat un moment que ja no es pot
repercutir
més.
Si no puges a l'IPC cada any, per tant, això va en detriment del creixement, perquè si l'activitat econòmica no creix, difícilment es pot reinvertir una altra vegada per continuar creixent en altres sectors o altres sectors o altres. Per tant, és el peix que es mossega la cua. Vull dir, si només retalles i no ho fas créixer, no en sortiràs mai del pou.
Ha vingut més gent i la gent ha gastat menys?
Aviam, en quant a ocupació hotelera, ha sigut, portem ja dos anys i mig o tres anys, anant creixent en quant a ocupació i en quant a preu mig, també. El preu mig dels hotels van creixent, no d'una manera espectacular, però clar, a l'haver-hi més demanda, els preus també es van ajustar una miqueta.
Ens aturem un moment aquí. Aquesta intensitat en la demanda és demanda nacional, és demanda exterior, és...
Per això et deia que aquí hi ha uns problemes, uns beneficis en aquest cas conjunturals també, que ens afavoreixen molt a nosaltres, ens afavoreixen tota la inestabilitat que ja vam comentar fa 3 o 4 anys, després es va estabilitzar i ara es torna a estar desestabilitzada amb tots els països aquests emergents de sol i platja i de destinacions bé, assequibles i barates i exòtiques, i això ens ajuda. També hi ha un determinat col·lectiu o país de que està més mal vist en altres països i deixa d'anar-hi, llavors ens hem aprofitat nosaltres de que pugui vindre cap al nostre país. Tenim també de que malgrat estigui tot Europa molt malament, bé, no està tan malament com fa 3 anys, no està tan malament com fa 2 anys, tot i que pot ser que ara tinguem una altra vegada una miqueta de ballada aquest hivern i estiguem, però vull dir, Europa va millorant.
Sí?
Alemanya va millorant, tot, aviam, ells han tocat fons i la gent surt, a França també la gent surt, els anglesos també surten, i amb més nombre, i amb més nombre. També s'ha constatat que l'espanyol continua sortint, potser menys dies, fa més vegades que això ja ho feia abans, però ara potser encara potser ho fa més, de surt menys dies i però continua sortint, perquè si no, no haguéssim pogut tindre les ocupacions que hem tingut aquest estiu.
D'acord, o sigui que les ocupacions estan ben mantingudes, els preus a poc a poc es van situant també amb el que correspon a una demanda més alta, i és, a hores d'ara, el sector de la restauració que està patint més. Com ho podem aleshores interpretar? És a dir, ve molta gent però la gent no va a restaurants o va a...
Sí, sí, o sigui, quan diem que no creix és perquè ho comparem amb l'any anterior.
Exacte.
O sigui, aleshores, si ho comparem amb l'any passat, no ha crescut. Hi ha vingut una miqueta més gent, vol dir que potser ha fet menys despesa. Però vol dir, no volem dir que no hagi fet despesa, No, vull dir, no ha crescut amb el mateix nivell que ha crescut l'ocupació hotelera. Per tant...
Això defineix, però, un perfil...
De restauració, però també t'he dit abans de que potser el món de les tapes i el món dels pinxos, tot això, bé, s'ha aguantat molt millor i està una miqueta... Per tant, hi ha potser una miqueta de canvi d'hàbits. Tots estem gastant menys, tots. Suposo que miro que em digui tot el meu entorn,
sí,
gent que conec i tot el que parla. Clar, dius, portes el mateix ritme de vida que fa 5 anys? No. Va, aleshores, això s'ha de notar, al final s'ha de notar. Però, per tant, bueno... És...
10 i 41 minuts. Joan Anton Matas, coneix Francisco Sánchez?
Conec el Francisco Sánchez, sí senyor.
Una reflexió sobre el que ha passat amb aquest hotel de l'Avinguda Sofia?
Bé, jo és complicat, suposo, d'explicar-ho sense tindre sobre la taula també tota la informació. Només tens informació, tot i que en tenim, però no la tenim al 100%. No sé, jo crec que hagués hagut d'haver-hi algun tipus d'entesa per amb dues parts. Crec que no és bo per cap de les dues parts enfrontades estar en la situació que es troba. No, tampoc és bo per Sitges. Sortir a la premsa per coses que no són positives no és bo. Vull dir, a nosaltres ens interessa sempre sortir per coses positives. I bé, crec que ha arribat a un nivell de tensió que és difícil, però algú ha de posar alguna solució sobre la taula, que n'hi han de posar alguna solució sobre la taula i desencallar el tema, en un sentit o en un altre, però s'ha de desencallar, no es pot eternitzar, perquè primer que hi ha un... sense parlar de culpables ni de no culpables, hi ha una inversió econòmica important, hi ha un prejudici econòmic en principi sobre la taula, també la imatge de Sitges d'això, i podries dir, home, pels hotelers es va millor que no l'obrin. I ella et diria no. Diria, en aquest cas, podríem de ser solidaris, no, ningú es voldríem trobar amb la situació que s'està trobant en aquest cas. I crec que tard o d'hora es tindrà que buscar una solució i que es busqui abans. Si ha de ser el juzgat, el jutge, el que sigui, però que ho digui ja. O sigui, que no es dilati més la d'això i que bé, no és bo per ningú, ni per l'Ajuntament, ni pel propietari, ni per la població, ni per la destinació turística, tampoc és bo.
Com us agradaria que fos el futur de l'Atlàntida?
Bé, nosaltres sempre hem definit que Sitges és una població, un destí de serveis, turisme, de serveis. L'Atlàntida és una bona... Podria ser, podria ser una bona oferta complementària. I aquí, abans ho comentàvem també amb tu, ens podríem referir una altra vegada amb el senyor Ricardo Gey, que amb 75 anys ha reinventat la nit a Eivissa obrint un establiment de luxe. Val? Per això que no tot està inventat, no tot està inventat, i l'únic és que és el que diem. També la primera pregunta, cap on hem d'anar, com hem d'anar a buscar el turisme de qualitat?
Les analogies són sempre complicades, eh? Sí, perquè Ricard Urgell ha fet un establiment de luxe a Eivissa que tothom que hi ha anat diu que és que tomba d'esquena, vaja, que el concepte de tomba d'esquena, però a canvi hi ha aquesta visió d'Eivissa com veritablement hipotecada per un model d'oci, diguem-ne, que barreja, d'acord, que pot barrejar el luxe en alguns moments, però en general barreja multituds, i que segurament això seria, diguem-ne, poc extrapolable, o no.
Quan diem Eivissa, generalitzem a tota l'illa, perquè si tot el que està a Eivissa capital estigués a Sant Antoni, Santa Eulàlia, diríem Santa Eulàlia, és una disbava, però clar, el portar a l'illa el mateix nom que la capital, que Santa Eulàlia, a vegades també, perquè és una illa preciosa, i no tot està fet molt bé, que tampoc vull dir que estigui fet molt bé Eivissa capital, cuidado, però és un model que funciona.
Però és un model que podríem compartir o no?
Aviam, és molt difícil copiar models. A mi quan em diuen que d'això és molt difícil. Cada un té la seva pròpia personalitat i cada un ha d'anar a cercar el que més s'ajusta amb el seu... I dius, per ser la condició d'illa, per tindre un entorn marítim que aquí no el tenim, però això ja no podria ser el mateix, té un glamour que li ve per mar, tots els vaixells, etcètera, etcètera, que aquí no el tenim, i si volem glamour per mar, és un dels llocs per on arriba el glamour sempre, perquè som així, doncs són molt diferents i això no podria ser. Però jo quan vaig amb les poblacions turístiques o turístiques i agafo un taxi, acostumen a ser els que et posen el dia de la... I si tu vas a Eivissa i parles al d'això, veuràs que tothom està encantat del model que tenen. Perquè, a més, amb tothom, està generalitzat, tampoc és bo, però majoritàriament la gent està encantada del model que tenen, sobretot a Eivissa capital. Eivissa capital, i la resta, això després... Eivissa capital, la gent està allà i el dia següent o durant el dia se'n van a l'escala, se'n van a l'altre posto, que no hi ha cap tipus.
Ara segurament, escoltant en Joan Anton Mates, més d'un es pot preguntar: Sitges té aquest glamour en algun lloc particular, o veritablement baixar pel carrer Parellades, arribar al carrer Primer de Maig, Marquès de Montroig, etcètera, etcètera?
Bé, el glamour també és una paraula una mica subjectiva.
Que es fa servir molt ara.
Es fa servir molt, perquè queda molt bé.
Pel que sigui.
Queda molt bé. Però sí que puc dir-te de que Sitges havia tingut molt glamour. Havia tingut... Jo no l'havia viscut amb la seva esplendor perquè soc relativament jove, però Sitges es veu que, per el que he sentit dels meus pares i de gent del Dijos, que clar, que la gent es posava de llarg per baixar a sopar, es posava l'esmoquin per baixar a sopar, que tot artista que venia a Barcelona, si no venia a Sitges, semblava que no hagués estat a Barcelona, etcètera, etcètera. L'havíem tingut, aquest glamour. El que passa és que era un glamour en una època que quasi tot el que sortia era glamurós.
Exacte.
Ara hi ha molta gent que surt.
Ara plantejar-nos això seria gairebé classista, no?
Exacte.
Però sense arribar a aquest model ideal, que segurament també pares i avis recordaven per una manera de comportar-se en general. Ara, cal o hi ha una certa sensació d'un Sitges molt retut a una evidència...
Bé, bueno, ha canviat molt també, jo crec, la manera de pensar i la manera d'actuar i l'educació de fa 30 o 40 anys a l'educació d'ara. No dic que estiguin mal educats, però sinó que és una educació més... de més compadreo, no? de més amiguisme, de més cosa que abans potser era una educació una miqueta més retraiguda, entre cometes, una educació més formal, i ara pot ser educat, però d'una manera molt informal. Clar, això que comporta, que juntament amb que hi ha molta més vida al carrer, o sigui, es fa molta vida al carrer, a Barcelona o a altres pobles no es fa la vida que es fa aquí a Sitges, o sigui, per exemple, inclús nosaltres mateixos d'aquí, potser passem més hores al carrer que no pas a casa, Dic al carrer, dic fora de casa. Per tant, i en canvi a Barcelona doncs, la gent acostuma a passar més hores a casa que no pas fora al carrer. Aquí, el trobat tot això, juntament amb l'ambient molt festiu que sempre tenim aquí a Sitges, que això s'ha encomanat amb els fills, perquè clar, quan nosaltres teníem l'edat, per exemple, els nostres fills, l'entrada de Grallers era una entrada bueno, preciosa, i preciosa, ara també ho és preciosa, però vull dir, anàvem a escoltar les gralles, i ara és una festa. Bueno, doncs molt bé, vull dir, canvien i es viu molt més en un estat més festiu sempre, que sembla que la que... I clar, tot això comporta de que quan hi ha molta gresca o molta eufòria, la formalitat o això, bé, costa trobar aquest equilibri.
Anem a posar-hi més matisos. Sí. Creu en Joan Anton Mates que d'alguna forma hi ha una certa sensació que la imatge de Sitges s'ha degradat una mica?
Aviam, per la gent de Sitges, sí. Pels que estem aquí, som molt exigents i potser podem pensar que no és, que és evident, no és el mateix que fa 30 anys, perquè nosaltres tampoc som els mateixos
això
fa 30
clar.
Anys. Tampoc som els mateixos ni fa 50 anys.
Us he dit per si creieu que hi ha motius perquè la gent de Sitges pugui pensar això? Aviam. O perquè,
perquè
la pròpia gent del gremi
perquè
pensa...
Perquè comparem. Tenim valors
per comparar. Comparem,
clar,
no?
Tenim valors per comparar. En canvi, el que ens ve a visitar no ho nota tant. Sitges continua sent encara una marca bastant referenciada, molt referenciada.
Això no ha canviat, eh?
No, la marca... Aviam, cada vegada hi ha més destinacions, hi ha més marques, aleshores es difuminen més en general. Però avui continua sent una marca i continua sent una marca que la gent que va a visitar Barcelona a la que pot un dia bé visitar Sitges.
D'acord. En canvi, sí que té la sensació, president del Gremi d'Hostaleria, que la percepció dels sitgetans...
Sí, perquè comparem amb vivències anteriors i llavors ho veiem diferent. Clar. Però el que ve de fora... Aviam, per què ha vingut a viure tanta gent aquí a Sitges? No ha vingut a... Ah, si tan malament hagués estat Sitges i tan maliciós no haguessin vingut, vull dir, la percepció és més interior que no pas de l'exterior.
D'acord, el gremi s'ha parlat de Top Manta, per exemple?
Sí.
S'ha parlat de la neteja, per exemple?
Bueno, són debats interns que tenim sovint.
Sovint.
I bé, són, hi ha alguns que es poden solucionar més fàcilment que d'altres, com és el de la neteja, es pot solucionar...
Entenem.
Sí? Bueno, sí, perquè és posar-hi, no sé... Clar, és una cosa material, a l'altre és més difícil.
Heu estat molt gràfic, això, posar-hi, no sé.
No sé, clar, però és un problema que és quantificable.
D'acord, voleu dir.
És una cosa que dius, està brut, doncs es fa netejar. Es pot, no ho sé, però bueno, però vull dir, hi ha recursos, no ho sé, però la solució hi és. La solució hi és. El Top Manta és una solució molt més complicada. És més complicada. Aquí volia fer la diferència.
D'acord. Amb una és una qüestió de recursos
i amb l'altra
és una qüestió legalment molt més complicada.
Molt més complicada i molt més problemàtica. Molt més problemàtica per les circumstàncies que està vivint el país i els altres països, evidentment. I la gent aquesta que tenim aquí, que bueno, no se la pot fer fora i tampoc se li pot dir que se'n vagi a robar per menjar. Que s'ha de controlar amb uns paràmetres, amb uns límits i intentant minimitzar màxim l'efecte i la prejudici que puguin, sí, però bueno, vull dir que no marxaran d'aquí, no marxaran de país. Si se les traiem de Sitges se n'anirà a Vilanova, que la Vilanova es traguin no tornarà a vindre cap aquí. Vull dir, a la que baixes la guàrdia
hi ha hagut debat sobre la taxa d'escombraries?
Hi ha hagut debat i hi ha hagut debat també sobre el l'IBI que vindrà ara, sí. Sí, home, està bé que hi hagin revisions catastrals, però una cosa és la revisió catastral i una altra és la tassa impositiva. Vull dir, són dues coses diferents. Hi ha dues franges, hi ha una forquilla i pots cobrar des d'aquí fins aquí. Clar, depèn de com estiguin les arques municipals, doncs, que és el que passa d'aquí, doncs se'n van a la banda alta. Que podrien anar a la banda mitja i minimitzar una miqueta l'efecte, sí, que estaven els valors catastrals de l'any 94, sí, que els valors que estan ara són els que... No, perquè sí, hi ha valors que estan catastrals ara, que estan per sota de tassacions actuals, per tant no és el valor actual, La conjuntura és la que tenim en aquests moments i per tant jo crec que hi haurà moltes reclamacions, almenys des del gremi hi haurà,
sí?
Segur, de, perquè a més són els establiments més grossos
els que han experimentat una...
No, i a més, vull dir, és que i és així, vull dir, si et diuen que el pis d'aquest val 200.000 euros i tens una tassació de 150.000 euros, diràs, escolti, amb qui m'enganya a mi? El tassador, que és el que ha de vindre algú a pagar-me el que val allò, o el que em diu un senyor que no ha vingut a veure ni l'estat de l'edifici, en fi, complicat.
Sobre la taxa d'escombraries ja va apuntar unes quantes coses Joan Anton Mates en el sopar de la gremiat de l'any passat, fent referència, doncs això, al cost del servei, que si ja es pagava el cost, sí...
Jo no sé si t'ho he comentat alguna vegada, jo sempre soc partidari que els impostos s'han de pujar quan les coses van bé i fer calaix i baixar-los quan les coses no van bé. Clar, si aquí durant quan les coses anaven bé,
aleshores està passant allò que en Joan Anton Mates no vol, vaja, o no, clar, creu que sigui,
clar. I clar, la taxa d'escombraries, tot i que pot ser de que el servei no cobreixi, o sigui, el que es cobra no cobreixi el cost del servei, bé, ja, el que no pot ser és anar gravant, perquè és el que dèiem abans al començament, que avui dia la majoria d'establiments, la majoria de negocis són autoempleo, que és per anar vivint, el que no podem fer és anar-los sobre gravant més.
Hi ha gent molt enfadada?
Hi ha gent enfadada.
Deixem-ho.
Molt subjectiu,
sí, però vaja, entre enfadar-se o enfadar-se molt, molt enfadada, sí.
Sí.
D'acord, o sigui que probablement l'any que ve...
És que sempre que ens toquen la butxaca ens enfadem.
No, això està clar.
I quan es la toquen per diversos fronts, doncs bueno, les brosses, l'olivi, en fi.
La zona de Baix Amar havia estat també motiu en el seu... Riu Joan Anton Mates sobre aquelles restriccions de trànsit famoses, la possibilitat d'accedir, no accedir, aparcar, no aparcar, etc. Ha millorat això?
Bé, hi ha una zona d'aparcament a Baix la Ribera, que suposo que si és perquè deu ajudar, però bé, jo com que la platja en Sebastià, si ara anem a la platja en Sebastià els diríem de tornar a passar cotxes i tornar a aparcar cotxes després de tota la moguda que hi va haver-hi quan d'això, és que el gremi també va recolzar la iniciativa de que es pogués fer aquesta remodelació, bé, doncs estan tots suposo que encantats, no? Suposo que ara si diguessin de tornar 3 anys enrere o 4 anys enrere, bé, hi hauria sang i fetge.
Però dic que les circumstàncies marquen en el fons posicionaments.
Sí. Jo el que crec, i això s'ha demostrat a la Patrícia Sebastià, de que al començament tots, clar, és molt fàcil dir-ho quan no tens tu implicació econòmica allà, és molt fàcil dir-ho, però sí que tenim dades a sobre, t'ajuda més a poder opinar encara que no tinguis allà una implicació econòmica, i les dades que s'acostumen que almenys és el gremi, i a més a més de totes les zones, no solament d'aquí Sitges, sinó totes les zones d'arreu del món, o la majoritàriament, que s'han peatonalitzat, que l'han fet més, però d'això han sortit guanyant econòmicament. Portar de l'Àngel, per dir-te un exemple, ara, no sé, m'ha vingut ara així de sobte, són els 300 metres de Barcelona més cars que d'això, i peatonals, i és que el cotxe no sé per on te passarien ara.
Sí, perquè està literalment ara.
Per tant, quan veus que hi ha coses que funcionen en altres llocs i les còpies, doncs, bueno, o fas un acte de fe, o si no...
Però en moments difícils és, diguem-ne, plantejable facilitar les coses?
Sí, és evident. Jo crec que, també us ho que dèiem, del benestar que hem arribat a assolir els últims anys, això, que sembla que si no podem anar amb un vehicle rodat a tot arreu, sembla que ja no... I crec que està tornant allò de slow life, o sigui, la vida una miqueta lenta, de dir, bueno, pues mira, pues no puc anar amb cotxe al supermercat, pues mira, l'aparco i vaig caminant, que mira, ja em va bé, perquè a més faig salut. Ara, quan tinc pressa, pues me'n vaig amb un que té aparcament.
Dues coses per acabar. Una, es tornarà a fer un menjar de tast?
Bé, es tornarà a fer algun event gastronòmic
relacionat amb
dins
la cuina
dins del cotetast, sí. No et podem dir quin, perquè a més és una cosa que porta el cotetast, o sigui, el gremi és el paraigua,
però és a dir, hi ha tota la intenció de fer alguna altra
cosa? Hi haurà alguna altra activitat econòmica dins el sí del cotetast, sí.
D'acord. Klaus Åkerblom ja no és el director de l'Agència de Turisme. Alguna reflexió?
Avui encara ho és.
Avui encara ho és? Tot bé. I que l'Eco de Sitges anunciava la setmana passada que ho deixava de ser, bueno. en el seu web, en el seu Twitter.
Doncs bé, hi ha hagut una etapa, tots els canvis polítics, conjunturals, etc, marquen, i bé, hi ha hagut un canvi polític també aquí a Sitges, de cap de regidoria. S'ha cregut oportú canviar, perquè si em pregunta si funcionava, ja ho havíem comentat de que estava estancat, i està estancat. La promoció de Sitges no és bona, no vull dir que anés en recés, però i bé, se'ns va consultar si que creiem, vam dir que no funcionava, perquè no ho sabem.
Però no funcionava.
No funcionava. O no funcionava de la manera que
no funcionava. No. Sí, ja s'entén, que no funcionava d'acord amb el criteri que creia el sector. Són les 11, ja en parlarem. Jonathan Matas, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Notícies en connexió amb la xarxa, tornem en 5 minuts.